Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Quan Dom Perignon va posar en marxa, segons els francesos, l'any 1693, el procés d'elaboració del que, amb el temps, es convertiria en el xampany, ja feia temps que a casa nostra els viticultors s'enfrontaven al procés de segona fermentació dels vins. Un procés que, a diferència de l'ideat pel monjo benedictí, funcionava de forma absolutament natural i espontània gràcies al most molt més ric en sucre que la vinya de les nostres terres produïa. La cosa no té cap secret. Els llevats no tenien temps de completar la fermentació de tot el sucre que quedava aturada amb l'arribada del fred i la reprenien quan l'hivern feia les maletes. Però, entretant, els viticultors havien tapat la bota de vi per evitar que aquest es piqués en contacte amb l'aire. Un fet que suposava que el gas d'aquesta segona fermentació quedés presoner a la bota i que el vi que en sortia tingués un punt de gas que el feia especialment agradable. Un vi que seria batejat com vi d'agulla a casa nostra i frizzante a les terres italianes. D'aquí que Dom Perignon, que ja havia d'afegir sucre al most de les seves vinyes per poder aconseguir una fermentació raonable i un vi mínimament acceptable, decidís fer-hi una nova aportació i tancar el vi enriquit en ampolles amb tap de suro per fer aquella segona fermentació, insisteixo, afegida i, per tant, artificial. En aquests temps en què tothom torna a valorar els processos naturals, espontanis i tradicionals, potser tenim una oportunitat de recuperar al mercat aquell vi d'agulla que hem deixat en mans dels italians. De fet, ja ho vàrem intentar quan, per allà als anys 50 del segle passat, lluitàvem per acompanyar les primeres grellades dels primers turistes amb un vi blanc d'agulla fet amb més bona voluntat que saviesa i que pràcticament va morir a mans d'aleshores anomenat xampany i ara cava. Avui ja tenim tota aquella saviesa i tecnologia que ens mancava. No creieu que podríem donar-li una segona oportunitat a aquell tradicional vi d'agulla? Això sí, garantint i destacant el seu caràcter completament natural.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer. Un lloc on hi cap tothom.
La vida és...
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. No hi ha res que em faci mal. Després d'aquest text tan fantàstic d'en Francesc Morgades, el nostre estimat Francesc Morgades, avui què farem? Doncs tenim la Guia Virgínies amb l'Òscar Gómez, que anirem cap a Reus. Després farem ruta cap al nord, molt a prop de la Seu d'Urgell, on allà hi anirem a buscar un formatger amb els seus formatges. Baixarem una miqueta i anirem a veure avui què fa en Marc Casabosc allà, al seu hort, i acabarem a Cornellà de Llobregat avui parlant d'alimentació, educació i alumnes i escoles. Vinga, va, comencem!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I amb aquesta sintonia arriba el nostre estimat Òscar Gómez del blog de cuina.net. Òscar, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Pep. Bon dia a tothom.
Bueno, no sé si et trobo aquí aturat a la carretera, si et trobo menjant un entrepà, si estàs en un restaurant de Barcelona fotent-te uns peus de porc o en un de Cambrils menjant un arròs.
Bueno, a qualsevol d'aquests llocs estaria bé, però bueno, ara mateix estic aturat, sí, estic aturat perquè no volia parlar mentre es conduïa, i de fet, mira, us ho explicaré, un restaurant de Reus, yep, a prop de Cambrils, que es diu Més que Tapes, al carrer Santa Anna, número 20. És un restaurant que porten el Roger i el Marc Murtró, dos germans, amb un restaurant que fa amb mossegades brillants perquè tenen uns platillos molt xulos de producte català, però ells hi donen un toc de vegades així amb oriental o amb espècies, un matís, el producte és català i és un restaurant de cuina catalana, a mi m'encanta, és un lloc que m'encanta.
Clar, aquest lloc de tapes, jo sempre dic que és allò, aquella cuina per compartir, no? Que si vas sol ja gaudeixes, però quan hi vas amb colla, que pots demanar moltes més coses, perquè les pots compartir, pots veure, doncs, molta més oferta gastronòmica, és quan xales més, no?
Sí, de totes maneres, el més que tapes permet els dos formats. Pots anar en plan tapa, o com ell mateix diu el nom, més que tapes, perquè tenen realment alguns guisats, alguns plats molt interessants. Ells fan servir molt la brasa. De fet, l'aroma del restaurant a mi m'encanta, perquè és un molt subtil, té un aroma d'aromàtica, saps? De romaní, així per la brasa, molt subtil, perquè si no seria invasiu. I els mobles, és molt curiós perquè la família és molt creativa, llavors la ceràmica i els mobles l'ha fet una tieta. És un restaurant amb molt de caliu i amb molta personalitat, la veritat.
Que bé, que bé. Home, la veritat és que quan un veu els plats que fan aquí al Més que Tapes de Reus, ja et ve de gust poder dinar, perquè vas molt més enllà, com bé dius tu, perquè quan un diu tapes, a vegades pensem en montaditos, o pensem no, amb les típiques patates braves, diguem-ne, i els plats adjacent a les patates braves. Però aquí veig que Déu-n'hi-do, uns bons musclos, etcètera, etcètera.
Tenen un tartar de sardina que a mi em flipa, perdó del barbarisme, em resulta espectacular, perquè agafes el peix blau tan humil i l'eleven al màxim, el desangnen, els passen per salmorra i després l'acompanyen amb tomacós calibat, rovell d'ou curat en soja, llima, allioli cremós, puré de pebrot groc i unes olives calamata que deshidraten durant 12 hores, i aleshores el resultat final és realment espectacular. I agafen la sardina i realment li donen una volta, saps? I que a mi aquest tipus de plats i de cuina a mi m'interessa molt.
Oh, acabo de veure un caneló d'aquests tridimensionals que fan aquí al Més que Tapes, que no sé si el vas tastar aquest, tu, aquest caneló.
El que té salsa de mole?
Sí, sí, sí.
Sí, m'encanta perquè, clar, el mole, que és aquesta salsa mexicana tan complexa, amb torrats i fruita seca, estem a Reus, segur que hi ha avellanes per aquí, i amb xocolata i aromàtiques, és fantàstic perquè realment li dones la volta. Nosaltres estem acostumats al caneló amb beixamel, que està boníssim, però aquí és, li dones totalment la volta, no hi ha cap sabor pràcticament làctic, i el resultat és molt potent, molt profund, i a mi també és un dels plats que més m'impressiona del Roger, del Marc.
Escolta, i de postres què hi trobarem aquí?
Mira, jo faré el matís nostrat de la torrada de Santa Teresa amb crema catalana i bergamota, però a mi m'agrada molt un tiramisú que tenen, que fan, és una textura molt etèria, perquè el mascarpone el preparen amb sifó. Saps allò del sifó que pràcticament sembla que ha desaparegut? Bueno, aquí encara fan servir el sifó, i l'acaben amb cacau i un toc molt interessant de fava tonka, que li dona un matís de vainilla i clau i canyella, que també està molt bé. Amb el tiramisú a aquesta volta, a mi em sembla que està molt ben trobat.
Doncs entra a la Guia Virgínies de la cuina catalana al restaurant Més que Tapes de Reus. Moltíssimes gràcies, Òscar.
Una abraçada.
Fins la pròxima.
Per què ens agraden tant els torrons i xocolates, Virgínies? Perquè són fruit de la més exigent qualitat, un brillant equilibri entre tradició i innovació, perquè et submergeixen dins d'un món de noves sensacions. Perquè sempre que compartim torrons i xocolates, Virgínies, gaudim d'un petit plaer de la vida. I perquè fan que ressoni dins nostra una simfonia d'emocions d'alta cuina. Que per què som incondicionals de Virgínies? Doncs perquè Virgínies és sabor i emoció.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I amb el so d'aquesta guitarra anem cap al Solsonès, allà a buscar a Marc Casabosc, que avui us dic literalment que el tenim a l'hort. Marc, molt bon dia.
Molt bon dia. Aquí em trobes amb l'aixada de doble mànec fotent feina, tu.
A veure, amb l'aixada de doble mànec? Què vols dir? Jo les aixades de casa en tenen un de mànec.
Oh, les que tenen un mànec fotent mal d'esquena perquè vas de canto. La de doble mànec... saps que hi ha una noia a Vilanova de Bellpuig, que es diu Heidi Valls, que fot unes eïnetes collonudes des de fot poder més de 30 anys.
Què dius ara?
I una d'aquestes eines, una és la bici aixada, que ja saps que a mi m'agrada molt quan has vingut per aquí les bici, i l'altra és l'aixada de doble mànec, perquè fots el peu al mig, té un mànec per cada mà, i si treballes bé, no et carregues l'esquena.
Ah, fas, diguem-ne, fas allò, fas com fan els tractors, però de dos en dos, no? De dues pues en dues pues.
Ah, això mateix.
Mitalell. I què fas aquí? Que hi tens males herbes o què a l'hort?
Anar traient herbota, tot i que jo me l'estimo molt i gairebé tot me l'acabo menjant, ja ho saps que també això de les herbes és cosa bona, però n'hi ha un parell que són una mica punyeteres i que quan és època de creixença s'han de limitar una miqueta.
A veure, què hi tens a l'hort que t'hi fascinosa, aviam?
Mira, les dues herbes així principals que foten una mica les guits a horticultura, una és el gram o la grama, que és una gramínia que també fot unes arrels que escanyen, eh? Vull dir, t'escanyaries amb una arrel de grama.
Hòstia.
I l'altra és la que estava traient ara, perquè jo aquesta, la grama, ja la vaig aconseguir tenir a ratlla, però la que no hi ha manera per ningú, sembla que això ja és universal, és la corretjola.
La corretjola.
La corretjola.
Aquesta és aquella que fa una planta a una flor blanca lilosa, no?
Ah, això mateix, que sembla com si fos una floreta de campaneta, que en mesura es pot menjar, té un gustet de pebre. Jo, per exemple, la flor de la corretjola, a l'estiu, quan fots una crema fresca de, per exemple, jo sé, de carbassó i menta, hòstia, queda boníssim, en lloc de posar-hi ni sal ni pebre, i poses quatre flors de corretjola, però, hòstia, una cosa són quatre flors. I l'altre és quan comença a enfilar-se per totes les plantes que tens a l'hort.
Clar, és una putada, diguem-ne, clar i català, no? El fet de que tinguis, diguem-ne, aquesta invasió d'aquestes plantes que, a més, no són gaire gastronòmiques o que no es puguin menjar. Perquè, clar, com ho fas tu que no hi tires, diguem-ne, coses en el teu hort?
Va bé dir-ho, perquè realment, tant la grama com la corretjola, que ja et dic, realment són les dues tresines aquí a l'hort, que, hòstia, al final, quan ja les tens gaire estona, dius, bueno, ja està, ja m'heu fotut prou la xapa. És que amb herbicida tampoc no les elimines. Ah. És a dir, el tema que tenen aquestes plantes, i d'aquí una mica allò de l'aixada de doble mànec, és que no pots deixar ni un trosset d'arrel a la terra. Si deixes un centímetre de les seves arrels, torna a ser una nova planta. Per tant, són plantes que, fins i tot amb un motocultor, ja saps que amb un motocultor al final ho trenques una mica tot, l'única cosa que acabes fent moltes vegades és escampar-les més. I d'aquí que aquestes eines manuals, que mira, feina delicada, vas traient una per aquí, vas estirant per allà, surten unes arrels que foten un metro, i llavors sí que realment elimines per un període de temps prou llarg com per no haver-hi de pensar durant un any.
No, Déu-n'hi-do. Clar, de plantes n'hi ha, com deies, n'hi ha moltíssimes, i clar, una cosa és tractar-ho des de la vessant més convencional que hi ha, però si ho vols fer-ho allò bé, i sobretot això, no? Que no hagis de patir per allò que hi has tirat, i aquí no ens posarem avui amb aquestes dicotomies de pensaments, diguem-ne, cap una banda o cap a l'altra, doncs et toca aquí, doncs, això, agafar l'aixada, arronsar l'esquena i anar traient, no?
Sí, no hi ha més, i a més és veritat, vull dir, quin és que... Jo, de fet, ja últimament, ja fa dies que hi ha paraules que les vaig traient del diccionari, i aquesta de l'ecològic és una que ja no m'acaba de ressonar massa, perquè no vol dir massa res, tal com tenim la realitat del mercat, no? Parlem potser d'horticultura saludable, i aquí ja entres en un espectre, bueno, que ja cada pràctica, cadascú fa la que li sembla.
Ai, senyor. Bueno, nosaltres a casa en tenim una, de fet no és una planta, però que se'ns fot el planter, que són els cabirols. Però és que són tan macos que jo no els trauria de casa, aquests, eh?
Hòstia, allò dels cabirols és un altre tema, eh?
Bueno.
Un altre tema.
Escolta, això ja en parlem un altre dia.
Exactament, exactament.
Mira, de moment ves traient les corretjoles, que d'aquí a poc ja vindran les malves, i aquestes sí que els podem fotre a l'arròs.
Ah, aquestes se'n van totes a la cassola.
Moltíssimes gràcies, Marc. Una abraçada.
Ah, a tu.
A passeu.
La Fonda de Catalunya Ràdio. A Crefa, l'Associació Catalana de Ramaders i Elaboradors de Formatge Artesà us ofereix aquest espai.
I anem a fer ruta formatgera. Avui anem cap al nord. Anem molt a prop d'Andorra, molt a prop de la Seu d'Urgell, perquè volem anar cap a Adrall. I és que a Adrall hi tenim un home pausat i un home que fa uns formatges espectaculars. Salvador Maura, molt bon dia.
Hola, bona tarda a tothom.
No sé si t'agafem a la formatgeria ara.
Sí, estic a la formatgeria.
Sí, què? Girant formatges, fent la quallada, què toca a aquesta hora?
Girar i rentar i preparar comandes i de tot.
Ai, què és el Maserola, Salvador? Quin projecte vas començar fa una colla d'anys?
Sí, doncs vaig començar la formatgeria el 2000, el projecte, i a fabricar, doncs, em sembla que va ser el 6 de febrer del 2001. Estem parlant ja d'una vintena d'anys.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I 20 anys que han donat per molt, no? Perquè tu venies per aquí, et dedicaves a un món, diguem-ne, bastant semblant, no?
No, jo vaig contactar amb el formatge a través de la feina que tenia abans, que era treballar al Departament d'Agricultura, tècnic d'oficina comarcal. Vaig entrar en contacte amb els formatgers, em va agradar, i un dia vaig dir, ostres, quan sigui gran seré formatger. I em vaig fer gran, doncs, amb 39 anys. Vaig deixar l'administració i vaig muntar la formatgeria. Res a veure.
Això va bé. Reinventar-se als 40 anys gairebé és una cosa bona, no? Ara que ja entens allò que n'han passat 20, 21, què creus? Que has fet bona feina o que haguessis estat millor, diguem-ne, a l'antiga feina?
No, jo estic molt content del canvi que vaig fer. No m'he arrepentit mai i ara pues, estic content del que faig i em veig amb, jo què sé, amb els anys que sigui fent aquí formatges, encara que quan arribi el moment plegaré, eh? Vull dir, això també ho tinc clar. Però no, contentíssim de la decisió que vaig prendre.
Bé, escolta'm, això de jubilar-se, avui en dia jubilar-se no és com abans, eh? Vull dir que et volem veure cada dissabte al mercat aquí a la Seu d'Urgell. Escolta, Salvador, Maseroles jo crec que és molt més que una formatgeria, perquè a part de fer-hi formatge i de vendre formatge, també tens un racó en el qual el formatge es tasta d'una manera, diguem-ne, que poques formatgeries tenen a Catalunya, no? Que és un restaurant, gairebé podríem dir, que només hi ha formatge.
Sí, l'espai de tast, doncs des de taules de formatges, fondills, raclets, taules de formatges i plats, bàsicament, amb els nostres formatges.
I, de fet, tu ets un d'aquells formatgers que, Déu-n'hi-do, la colla que tens de formatges. Ara, actualment, quants en fas? Perquè, clar, jo des que et vaig conèixer, diguem-ne, amb els primers formatges que feies avui en dia, cada vegada que ens veiem m'expliques un formatge i una història.
Ara faig 5 formatges diferents d'ovella i 10 de vaca.
Déu-n'hi-do.
Total 15 formatges diferents.
Hosti, tu. I aquí, clar, és que aquí hi ha una cosa. I la cabra per què no? Tu ets... per què no t'has entrat en aquest món?
Bueno, perquè de cabra, per una banda, n'hi ha molt. Molts de formatgeries fan formatge de cabra. Per altra banda, trobar un ramader que et pugui servir uns litros de cabra quan a tu t'interessin i no cada dia, doncs això no ho he trobat. Aleshores, l'explotació de cabra vol doncs una formatgeria que els hi compri el formatge a la llet d'una manera assídua, constant i quasi tota, i això doncs no ho hem pogut fer.
De ben segur per això que en aquests 15 formatges que tens aquí a la formatgeria de Maseroles, clar, jo ara no sé si et poso que amb aquesta tesitura que a tots els formatgers i formatgeres que anem fent la ruta per aquí a la Fonda de Catalunya Ràdio et foto un problema, però si n'haguessis de triar un, és a dir, d'aquests 15, un, la teva, podríem dir, el teu formatge més mussa, no sé quin triaria en Salvador Maura.
Jo sempre, quan pregunten això, sempre dic el mateix. Depèn del moment de dia.
Va,
moment del dia té un formatge diferent.
Doncs...
De totes maneres, m'agradaria, doncs, si m'he de cantar algun, m'agradaria pel formatge que la gent ha anat triant a poc a poc i ha anat produint cada vegada més, i actualment és el que fabrico més, simplement perquè el mercat m'ha anat exigint cada vegada més quilos d'aquest formatge, i és l'Armazenda.
L'Armazenda, que de fet és dels primers, no? L'Armazenda?
El segon, sí.
Aquest formatge de pasta semitova, de pell rentada... Déu-n'hi-do, sí. Déu-n'hi-do. Quan vas fer l'Armazenda, segurament que poc sabries, diguem-ne, que podria ser el més demanat o un dels que agrada més de tots els que fas, perquè, clar, de fet, tots són molt bons, però jo crec que la gent té colló com la música clàssica, no? Té les seves peces més, més, diguem-ne, més top.
Sí, l'Ermesenda, bueno, és un formatge de pell rentada, diguéssim que podria ser tipus raclet, que té, pues, gust, té discurs, té cremositat, i a poc a poc, pues, això, la gent l'ha anat triant com el que agrada més, demanant, i això, pues, m'ha empès a augmentar la producció, i actualment és el formatge que estic fent més.
I molta cuina. L'Ermesenda té moltíssima cuina. Moltíssimes gràcies, Salvador. Espero que estiguis molt bé aquí a Maseroles i obre'ns la porta, que ja venim.
Molt bé. Benvinguts sigueu.
Apa, siau.
Fins ara.
Matons, recuits, garrotxes, serrats, topins, iogurts, llet fresca i tants d'altres formatges i productes lactis elaborats artesanalment a casa nostra. Des del 1982, que Crefa agrupa l'artesania formatgera catalana perquè la gaudiu a casa vostra. Som ramaders, som formatgers. Visiteu-nos a crefa.cat.
Amb el suport del Segell d'Artesania Alimentària de la Generalitat de Catalunya. La Fonda, amb Pep Noguer.
I avui hem anat fins a Cornellà de Llobregat en una escola, a l'escola Anselm Clavé, perquè aquí hi ha quedat amb una dona que té moltes coses a dir. Perquè mira, és una d'aquelles persones que no té restaurant, ni és cuinera, diguem-ne, professional, però en canvi està dins d'un dels convivíums d'una de les organitzacions on hi ha més cuiners i cuineres. I volem saber per què, a veure si la veig per aquí. Mira-la, sí. Què tal? Bon dia.
Bon dia.
Qui és aquesta dona que tenim avui?
Doncs jo sóc l'Anna Reventós.
Anna Reventós, això... El Reventós ve del món del cava. No sé si tu ets del món del cava.
Totalment del Penedès.
Del Penedès.
Terra de vins.
Però fas cava o no fas cava?
Bé, la meva família ha fet cava i vi... I jo sóc mestra, i llavors doncs, la meva branca professional ha anat cap a diferents àmbits.
Escolta, estan molt quiets aquí la gent, els alumnes, no?
Aquesta estoneta és l'estona de descans del migdia, i això es nota, es fa notar a l'escola.
L'Anna és mestra, però també ets psicòloga, i un dia passejant per Sitges et vas trobar en una porta d'un restaurant, de fet, d'un gran amic de la Fonda, d'en Valentí Montgai, a la Salseta, un logo, i allà va canviar una mica la teva vida?
Exacte. Prèviament havia estat a la Fundació Alícia, escoltant en Carlo Petrini. Em vaig quedar meravellada i vaig veure que el futur, la pedagogia del futur era aquesta. I em vaig començar a interessar en saber què hi havia darrere de Slow Food, i llavors passejant per Sitges, que doncs, com que estic molt propera al Penedès i molt sortim a passejar el cap de setmana per allà, doncs passejant pel carrer vaig trobar-me al restaurant La Salseta. I sí, allà vaig picar la porta, i des d'aquell dia que vaig picar la porta doncs, m'ha ajudat el Valen a arribar fins aquí, perquè ella és una persona molt entesa a nivell de gastronomia i té molts contactes a nivell d'educació, i d'aquí doncs hem fet el salt, i del Convivium Garraf Penedès estem treballant des d'aquí Catalunya, des del Penedès, Garraf i Cornellà de Llobregat, que és on realment treballo jo com a mestra. Hem fet el salt a Slow Food Internacional. Estem situats ja des del mes d'abril d'aquest any passat, del 21, en el primer congrés internacional que hi va haver d'educació alimentària, de Slow Food, i llavors hem anat doncs, fent mostres, proves pilots, i les hem pogut anar doncs, això, publicant. Slow Food està al darrere nostre, i aquest 24 de març també vam fer una intervenció en la ponència mundial davant de 400 persones de diferents països, i vam poder explicar el nostre projecte pioner que estem desenvolupant entre el Cornellà i Llobregat i l'Escola Pia de Sitges, que és on està el Valent situat. I llavors ens ha anat molt bé, perquè ara explicaré els plats que hem fet, que tot va relacionat a on som.
Doncs això és el que volem fer avui des d'aquí, de l'Escola Anselm Clavé de Cornellà de Llobregat, parlar d'educació, parlar d'educació alimentària, d'educació gastronòmica, perquè jo no sé, Anna, perquè, clar, Catalunya és molt gran, si no només parlem de Catalunya o parlar de països catalans, i de ben segur que hi ha una educació molt diferent, tant a la família com a les escoles, en les qüestions del menjar, no? A les escoles, tu què creus? Que, a més, ets mestre d'aquí de l'escola. Es menja bé?
Bé, el sistema escolar, tal com està muntat, té molt separat el menjador. de l'escola. El que passa a l'espai de menjador està com molt diferenciat del que passa en un horari, escolar normalitzat. També, de fet, dic que soc psicòloga, he estat molts anys fent investigació i treballant de psicòloga de trastorns alimentaris. De fet, aquí també ve el meu neguit personal de poder fer aquest projecte, de començar-lo a l'escola, però que també pugui tenir en compte l'àmbit hospitalari de trastorns alimentaris, de prevenció, d'obesitat, perquè, de fet, aquest moment que hem passat de Covid, no?, hem vist que ha augmentat un 40% el trastorn alimentari. I també hi ha hagut un augment també molt brutal dels processats que s'estan fent servir. Llavors, barrejat això a que l'escola ja portava amb tot aquests anys veient que el menjador estava com ja hi ha un bloqueig molt gran, el que passa allà es queda allà tancat i el que passa a l'escola no és àmbit, per tant, de l'horari normal, doncs, de les àrees que es fan curriculars, doncs hi ha una gran necessitat d'intentar que això hi hagi una gran comunicació. També, de fet, que l'escola s'obri al seu voltant, i aquest voltant més immediat que té, que és això de proximitat que estem parlant ara, la sostenibilitat de zona sostenible, doncs també poder-ho portar cap a l'escola.
Clar, aquesta és una d'aquelles coses que moltes vegades ens plantegem, no? En el cas aquest, per exemple, dels menjadors escolars, tu veus escoles, diguem-ne, que els nens diuen, eh? Jo no, aquí no matitzarem tant, però diuen que es menja, que mengen molt bé, altres que no mengen bé, i llavors resulta que clar, que això és una cosa que no ve de l'escola, que és, doncs, de les associacions que hi ha a cada escola, o de la política que té cada escola en relació, diguem-ne, amb els seus alumnes. Però tot això també comença a casa, no, Anna?
Sí, comença a casa i, clar, a l'escola estem treballant tant com podem, però, clar, sempre ens estem centrant en el que són els hàbits alimentaris, a la cadena de piràmide alimentària, però, clar, els nens venen molt condicionats també pel menjar familiar a casa seva. Llavors tenim una gran oportunitat a l'escola de poder treballar i educar-los de manera que en un àmbit que no és el familiar puguin començar a tastar coses diferents o ampliar aquest ventall de gustos dels quals tots sabem que portem molt de temps desvinculats del territori, portem molt de temps desvinculats de la terra, i això ens ha fet que la nostra generació, doncs, quan parla d'alimentació, un hort el té molt lluny. Llavors estem parlant d'això, de buscar aquell producte de quilòmetre zero que tenim a la nostra zona per introduir-lo a l'escola, perquè de fet aquest juny passat, quan vam fer l'escola, la prova pilota aquesta per poder-la publicar a nivell internacional, doncs vam veure que els nens de P4 ja eren molt capaços d'agafar i fer un tast dirigit i després que ells poguessin veure i valorar aquell aliment per si sols, sense cap condicionant extern de pares ni de mestres. Llavors vam agafar algo molt senzill, que era unes maduixes, i vam posar tots els sabors, no?, els 5 sabors, i vam veure que els nanos, pues, provaven qualsevol cosa, fins i tot en comptes de ser un pa amb tomàquet, era un pa amb tomàquet de maduixa amb oli.
Clar, aquí hi ha una cosa important que, tal com deies, mira, precisament ahir em vaig trobar un bon amic en un supermercat, i ell estava comprant, i jo li dic, on vas amb aquesta ampolla d'oli, no? Hauries de prendre oli d'oliva verge extra. Tenim aquí la filosofia, no?, aquesta mentalitat, amb totes aquestes denominacions d'origen protegides que tenim aquí a Catalunya, que són tan bones. I la seva reflexió, bueno, la seva consciència va ser, hosti, tu, és que és molt car, no? I jo li vaig preguntar, i quant val aquest paquet de cigars que et gastes cada dia, no? Diu, 5 euros. Dic, mira, doncs amb 5 euros gairebé pots comprar un litre d'oli d'oliva verge extra, no? És a dir, jo crec que moltes vegades, ja començant per casa, diguem-ne, clar, cadascú li dona el valor a l'alimentació o a l'economia familiar que li dona, no? Però és molt fàcil gastar-te a vegades 5 euros amb un paquet de cigarretes o 5 euros amb un paquet de croquetes i un oli, diguem-ne, de marca no t'hi fixis o de producte no t'hi fixis, de girassol refinat, per exemple, i en canvi, doncs, menjar-te unes patates escalivades amb un raig d'oli d'oliva verge extra i amb unes sardines o uns seitons a la planxa, doncs deu estar, no? És a dir, jo crec que hi ha una gran variabilitat, diguem-ne, i potser sí que cal, com dius tu, més pedagogia, però ja començant per la casa, no?
Sí, aquest projecte pioner, que parla de promoure l'educació ambiental i l'educació alimentària, també pretenem educar el gust, la sensorialitat i el gust. Educar el gust és el pilar més bàsic de Slow Food Educació. En què ens basem? Doncs en aquests tres principis que té Slow Food, que és bo, net i just. El que estàs dient, de bo, estem pensant que si nosaltres, els nens petits, els promovem un una bona educació del gust després seran futurs consumidors i exigiran qualitat. Per tant, si estan menjant bon producte, després, quan aniran a la botiga, defensaran aquest producte. No s'acontentaran en qualsevol cosa, sinó que exigiran. I estem intentant pensar això, que hem de donar valor al que estem menjant. Si li donem valor, si donem valor a la terra, donarem valor a l'alimentació i donarem valor al nostre territori. Parlem de la biodiversitat, de la sostenibilitat. Clar, estem parlant moltíssim, però ens hem de creure. I aquest projecte pioner que estem fent el que fa és posar-ho de valor. Estem fent-ho de veritat. Estem introduint a les escoles el poder fer això, portar un producte de quilòmetre zero, el plantem, el treballem, el cuidem amb les nostres mans, el reguem i després el cuinem.
Doncs vinga, Anna, va, anem a pams. Aquest projecte m'interessa molt perquè, a més, suposo que no ho deveu fer segons quin tipus de llavor o de planter. Com comença el projecte? Com tu comences, diguem-ne, a treballar aquest projecte perquè, diguem-ne, jo crec que aquí la màxima és que després el plat es noti això, eh?
Bé, centrant-nos a la zona de Garraf Penedès, com el Valen està molt acostumat a fer el xató, ell sempre ens començava a parlar d'aquesta escarola perruqueta que sempre ha estat bastant deixada, no? Llavors, clar, per tema escolar, que motivés el nom, doncs ens va anar genial la història de l'escarola perruqueta. I hem fet un conte i la nostra protagonista és una escarola, una nena que diuen escarola, perquè, clar, com que té escalls molt rinxolats, doncs li han fet servir aquesta temàtica, no? Aprofitant també l'educació emocional, perquè aquest projecte es diu psicoeducatiu, de quilòmetre zero, per això. Però no sols parla de l'educació, sinó també el que hi ha darrere, el vincle amb l'alimentació i amb tot el que està passant en una escola diari. Llavors, al Garraf Penedès hem escollit el plat típic del xató, perquè Slow Food sempre parla dels plats gastronòmics, i en allà doncs, hem contactat amb l'espai agrari que és Can Girona, Ciències Can Girona, i en allà el pagès d'allà és el que ha vingut a l'escola amb el seu planter i hem plantat a l'escola Pia de Sitges totes les escarroles perruquetes i en el seu moment òptim de recollida, que és l'època del Carnestoltes, el cuiner el Valen ha anat cap allà i ha fet el seu xató amb ells, en directe, amb els nens, ha cuinat. I això és el que volíem pretendre, que els nanos provessin això que han fet créixer amb les seves mans i després també ho han cuinat amb les seves mans. És involucrar el nen al màxim. I clar, de pas, clar, tota l'escola veu tot aquest procés, està darrere i està donant un cop de mà. Aquí, a Cornellà de Llobregat, com que el Prat de Llobregat té la carxofa, Gavà té el seu espàrrec, doncs clar, Cornellà és una zona que l'edificació ha passat factura a tot el tema dels horts i hem demanat ajuda al Joan Fernández Trabal, que és l'historiador agrícola de la zona. I al parlar amb ell ens comentava que hi ha una col que es diu la col Paperina, que ara també veiem que el Vallès també l'estan treballant molt, doncs que la seva família dels anys 60-70 en parlaven d'aquesta col Paperina i també van pensar, mira, igual que l'escarola perruqueta és divertida de nom, doncs pels nanos ens pot anar molt bé també la col Paperina. I d'aquí doncs vam començar el projecte a el que és Cornellà de Llobregat. Vam agafar i vam plantar aquesta col paperina a través de la llavor que ens va donar l'Albert Bou. L'Albert Bou és el recuperador de la col paperina a la zona del Baix Llobregat, amb el Parc Agrari, que és amb qui col·laborem també.
Clar, una d'aquestes coses bones que aporta aquest projecte és que és, diguem-ne, molt extensible a qualsevol lloc de Catalunya o fins i tot, si m'apures, diguem-ne, a qualsevol lloc del món. És a dir, tenim unes llavors, unes plantes que poden estar en perill d'extinció o no, unes llavors que poden ser recuperades o que són molt minoritàries i fem doncs, que els nens i nenes d'aquest país, de casa nostra, primer de tot és molt important que és que coneguin. És a dir, el coneixement jo crec que és bàsic perquè després puguin valorar allò que fan, no? I quan van a menjar qualsevol cosa o en qualsevol lloc o a casa mateix i veuen doncs, que aquella amanida hi ha un iceberg, no? Un enciam d'aquests, diguin, caram, l'enciam que menjo a l'escola és més bo, no? A mi això em va passar un dia amb una escola, precisament, que vaig dir, aquest formatge que hem tastat avui no el mengem aquí a l'escola, no? I a vegades són aquelles coses que un se'n dona compte de que bueno, hem d'anar canviant de mica en mica, però costa molt canviar. Què creus, Anna? Costa molt canviar el pensament de les persones? Aquella gent que mana o que decideix sobre les altres?
Bé, de fet, Slow Food Internacional em va demanar el 24 de març que, si us plau, que expliqués com havíem començat aquest projecte aquí. Perquè tothom està pensant en això mateix que estàs comentant, en que els nanos, el fet aquest de poder recuperar una llavor, per ells és molt important. Sentir que, igual que hi ha els animals en perill d'extinció, doncs també hi ha hortalisses, enciams, escaroles, cols, que estan també en perill d'extinció. I això ens ha anat molt bé recuperar-ho en aquest àmbit, aquesta zona del Baix Llobregat. I el que ens va passar és que, com que vam plantar tanta llavor, vam haver de demanar a l'Ajuntament de Llobregat, al Departament de Medi Ambient, als avis de la zona, que ens donessin un cop de mà, perquè els avis aquí tenen un gran paper. Aquesta generació que ens hem saltat, no?, els fills de la nostra generació, que som de la meva, doncs, no hem tingut tant contacte amb una horta, i mira, precisament venint del Penedès, molta horta no hi ha. Llavors, doncs, estem en un territori on estem fent-nos portar tota la verdura de tot arreu, menys del nostre. Llavors, el Baix Llobregat, que té aquesta extensió de terreny, que el Carlo Petrini també ha vingut moltes vegades a donar-nos suport, doncs aquests nens han plantat la llavor de la col paperina amb aquests avis, amb ajuda de que l'Ajuntament ens va facilitar poder parlar amb els jubilats. I aquests jubilats, tota la llavor que no ens hi cabia a l'escola, ens la van plantar ells. I doncs, gràcies a això, aquests avis també venen a l'escola, ens venen a donar un cop de mà, ens revisen l'hort de l'escola, perquè els mestres no som entesos de totes les coses que ens passen en un hort, no? I doncs, tenim aquesta ajuda. I doncs, és molt bonic, perquè és l'hora del pati i ves els nens que es relacionen amb els avis, aquests avis transmeten aquesta experiència que moltes vegades ens hem desconnectat d'ells, no? I és així. Aquest projecte el podem transportar a qualsevol lloc del món, és buscar l'arca del gust que té Slow Food en cada zona. Per exemple, a Garraf Penedès ja ens anava perfecte perquè era l'escola Barroqueta, que de fet hi és, i la col paperina també hi és. Llavors, doncs, busques a cada zona l'arca del gust, què és allò que està protegit, i a partir d'aquí busques el plat gastronòmic que s'hi pot adequar. No? En aquells moments, quan vam començar amb la col paperina, vam pensar en un trinxat. Llavors la Cristina Roig, que és la cuinera del Parc Agrari junt amb altres persones, ens va donar la recepta de com fer un trinxat de col paperina, i amb ajuda de l'AMB ens van, doncs, això, calcular a la Calcoteca, perquè es diu així, la pàgina web es diu la Calcoteca, doncs va calcular la petjada de carboni que teníem. Per tant, també parlem de la sostenibilitat de la nostra recepta. Però amb l'afegit de que això, aquesta recepta, el menjador de l'escola, fruit d'aquest projecte, també se'ns ha donat un cop de mà. Llavors té com un acord de mínims, i llavors hem dit que, clar, per començar tampoc podem transformar-ho tot. Aquesta col paperina que els nens han fet créixer, que li estan donant aquest valor, el menjador de l'escola ens ho cuinarà i ens farà un trinxat. Però bé, l'important aquí és que també els cuiners més importants del territori d'Slow Food i altres de la zona de Cornellà i de Sitges, Garraf, amb el Valen, venen a l'escola i fan receptes creatives amb nosaltres, en directe, pels nens.
I és que d'això es tracta la vida, d'educació, de comunicació, d'aprendre, a vegades de desaprendre, no?, de desaprendre moltes d'aquestes conductes, en aquest cas alimentàries, que tenim, per poder aprendre allò que, tal com deies tu, Anna, no?, allò que moltes vegades ja ho tenim a casa, que és la saviesa de la gent gran, i que, en canvi, la oblidem, perquè sembla que ara el món tingui menys hores que fa 30 o 40 anys, no? I te'n dones compte que les hores són les mateixes, els minuts també, els segons també. L'únic que canvia és les nostres pretensions a fer unes coses o unes altres. I quan una casa menja molt bé, no té tanta necessitat de sortir a menjar fora, no? I a fora es menja com una celebració. I tu ara deies, aquí hem embrancat molta gent. A quanta gent teniu embrancada en aquest projecte?
Moltíssima. Tenim els pagesos, els parcs agraris, aquesta granja ecològica de Sitges, que en Girona, i després un munt de cuiners, un munt de pagesos que, anant explicant el projecte, han volgut donar-nos suport, perquè veuen que és important aquesta obertura de l'escola cap a fora, però però que aquest cap a fora també pugui entrar cap a dintre. Fins ara, clar, teníem el problema del Covid, que no podia entrar ningú a l'escola, però ara ja la cosa ha millorat bastant i, de fet, aquest mes de maig tenim programat que venen 9 cuiners a l'escola.
9?
9, sí, sí.
A veure, va,
sí,
fem sí, llista,
sí.
Fem llista.
Sí, sí.
Vinga, va.
Mira, comencem. Tenim l'Ada parellada.
L'Ada, bueno, l'Ada està...
L'Ada està en tot.
Està en tots els fregaus, l'Ada.
Sí. L'Ada a mi em coneix per l'Ada de la colpaperina, perquè, pobra, també té una estoneta per mi. Sí, sí.
Qui més? Vinga.
Tenim el Sergi de Maia.
Hombre, també un altre amic del programa. Fantàstic.
L'Albert Mandiola, del Mari Morena, de Sant Boi.
El rei de les verdures.
Sí. El Diego de Josa de Cadí, de Calamador.
Molt bé.
Que expressament vindrà de les seves terres cap a Cornellà.
A veure si porta alguna cosa de les seves, també, que té per allà.
Sí,
eh?
Sí, sí.
Perquè, clar, segurament que allà hi ha productes que aquí no hi són.
Està investigant, perquè, com que tots els hi dic que vinguin amb la seva creativitat sota de la mà, no? Doncs ell m'està dient, mira, colpaperina no la conec molt, m'hi posaré, però no et preocupis que hi dissenyarem de tot aquí. Sí, sí, molta il·lusió que té.
Molt bé, qui més, qui més?
També tenim... el Toni Ribas, de l'Institut Català de la Dona.
Sí,
sí, sí. Amb ell estem programant una formació per a mestres. Mestres, pares, estem fent una progressió molt bàsica d'educació del gust, perquè, clar, això sí que s'estan fent moltes coses, però degut a això estar en contacte amb Slow Food Educació i que fan educació del gust, i ell és una persona que és el meu veí, el tinc molt a propet, doncs m'ha anat molt bé de preparar una cosa molt adequada a la necessitat que tenim a l'escola, o qualsevol escola. A través dels 5 sabors ens prepararà uns tastos adequats a això. Però també tenim més cuiners,
I en Pep Salsetes, que ens costa
Pep
també.
Pep Salsetes. Te'l guardava pel final, perquè com que, clar, el Pep Salsetes em va explicar a mi que, abans de dir-li Pep Salsetes, diu que també tenia família a Cornellà, i diu que abans li diuen el Pep de les Cols. Per tant, quan li vaig explicar, estic fent el projecte de la colpaperina, diu, doncs ni que vingui a peu, jo vinc.
Home, en Pep, amb les Cols i les Fogaines, ell és un home feliç.
Ai, sí.
I un grapat més de gent que segurament que anireu
tinguent
aquí.
I el Valen.
En Valen i companyia. Sí, clar, sí. Jo ara m'estic imaginant també que el fet de que estigueu fent aquest projecte alimentari, això també fa, diguem-ne, que potser, diguem-ne, en aquest cas, no sé, a la vostra escola mateix, els que estan organitzant tota aquesta part del menjador que teniu, poder també agafin més consciència de què han de menjar els nens, perquè al cap i a la fi, jo sempre els hi pregunto als pares, a les mares, a les famílies que tenen nens a l'escola, i els dic, escolta'm, què tal, com va el menjador, no? I dic, és que són els vostres fills. És a dir, si és el teu fill, tu vols que mengi bé, no? Agafen consciència a les escoles o no?
Des que hem començat aquest projecte i els vam demanar, sisplau, que només els demanàvem que amb aquestes cols, el dia que fos el moment d'acollir-les, el moment de ser de temporal, ser un punt òptim, que ens ajudaven a fer, i ens van dir que sí, que per suposat, que la menjadora de l'escola ens cuinava aquest trinxat. Doncs arrel d'això m'han començat a explicar, doncs que no et preocupis, nosaltres fem servir també cosa de proximitat del Baix Llobregat, d'aquí de Sitges, doncs, dels voltants, comprem a pagesos, o sigui, també m'he donat compte que s'ha mogut la cosa, sí, sí. S'ha mogut.
Clar, de fet, hi ha moltes escoles que ja van fent el canvi cap a una transició, cap a un model, diguem-ne, alimentari a les escoles, ecològic o més proper, com dius tu, del quilòmetre zero. Per tant, vol dir que si en unes escoles això funciona, també pot funcionar a les altres, i que l'únic que s'ha de fer és, diguem-ne, obrir una miqueta la ment, no? Tu deies també que, bueno, a part de que ets psicòloga, també treballes molt el tema dels trastorns alimentaris. No sé si a mesura, diguem-ne, que heu començat a fer aquest projecte, has notat que hi comença a haver-hi canvis de millora, no?, cap a aquests nens i nenes que teniu a les escoles.
Ahir el Xavier Llanos, dels Prats de Cornellà, i en Josep Manel Parrado, també són els més propers a la ciutat, comentàvem que estàvem elaborant la colpaperina allà en directe, perquè ens van fer, doncs, uns borrets, i l'altre ens va fer unes tallarines de colpaperina amb una nata amb parmesà i ratllat, i això ho van fer davant dels nenos, i els nenos van col·laborar. Doncs molts nenos deien, ui, ara menjar col, ja sabem que l'hem fet a nosaltres, sabem que és la nostra colpaperina, però ens costa una mica. Doncs bé, al final quan ja la van tastar van dir, és veritat, és que no és tan dolenta com ens pensàvem, té més bon gust. De fet, aquesta col és el que diem, eh? També és una col més dolça, quan la bullia el Xavi no feia aquella olor. Clar, són coses també que, bueno, doncs acompanyen el projecte. Però, de fet, també és important explicar aquí que en el trastorn alimentari sempre hem parlat de salut mental, de que és un trastorn biopsicosocial, però clar, si és que els mateixos terapeutes, els mateixos psicòlegs, la mateixa societat, no estem parlant del vincle amb l'alimentació, clar, donem per suposat que aquest programa no ens el mirem, és que no ens mirem què està passant amb l'alimentació. Estem treballant tota la part mental, de salut mental, però tota la part del vincle amb el territori, què està passant, per què aquesta persona s'ha deslligat de l'alimentació, perquè no li dona valor. Potser estem creant una societat molt elitista, no?, d'anar tots molt guapos, però i per què no la canviem? Per on donem la volta i pensem que la societat elitista és la que està ben alimentada, que està sana, que menja bé, que li dona valor al seu territori, doncs, bueno, doncs també crec que és una cosa important a tenir en compte, no? Com un tot, com un pack, de pensar que podem treballar també el trastorn alimentari des de tots els seus aspectes. I us tenim un company de Slow Food, que és el Marc Esteve, que també està cuinant amb nosaltres, el Marc Esteve, és de la St. Paul's School, i el Marc és el cuiner que porta com 10, 12 anys, crec que és ara, cuinant ecològic per la seva escola, menjant peix des de P3. Està fent un treball immens a la seva escola i em demanava ajuda perquè tot el que està fent ell, clar, com que no és pedagog, no sap com l'escola pot vincular-se amb ell, amb la seva cuina. Em deia, diu, hi ha molts pares que piquen a la porta de l'escola i diu, ah, és una escola que té reconeixement a Slow Food, però i què feu aquí? I és clar, ell deia, jo a la cuina puc fer moltes coses, però en canvi a nivell pedagògic em manca aquest vincle. I és una escola que també ens ha demanat, després d'aquestes pioneres, que com que ells ja estan treballant de fa molt de temps a l'ecològic, la proximitat a través del Marc, doncs poder fer-ho extendre a tota l'escola. Llavors, ells tenen uns laboratoris molt a prop de l'hort escolar i farem tot un treball intens d'això, de poder pensar que tens l'hort, que al costat pots cuinar-lo i que hi ha aquesta interacció entre el Marc. Però el Marc també ens ha demanat el mateix, però sisplau, que vinguin companys cuiners, perquè sembla que és mentida, però si ve un cuiner de fora de l'escola cap a dintre, sembla que dona un valor afegit al que estic fent. Em sento més acompanyat, no? I és això el que estem fent, pensar que a l'escola, i quan van venir els cuiners, vestits de cuiners i cuinant en directe, ja sabem que aquest programa Masterchef ha fet tot el que ha fet, no? Però bueno, els nens els crea doncs, aquesta motivació per saber què farem, no?, amb aquests cuiners, i què farem i com ho podem fer. I clar, com que aquestes receptes que ens porta són coses que després ho podran fer a casa, doncs creiem que és molt fàcil aquest vincle, no?, de l'escola cap a casa. I aquests pares properament, perquè aquest projecte no és un projecte d'un any, és un projecte de continuïtat, doncs hem de fer formació als pares, a part de fer la formació als mestres que arribarà, també hem de fer formació a les famílies.
Projecte que té, bueno, un projecte que ha de tenir continuïtat i que jo crec que hauria de ser un dels pilars bàsics, diguem-ne, per totes les escoles del món, no? Començant per les de casa nostra, que és on heu començat, perquè, clar, això, si només és, vinga, va, 10 cuiners i cuineres que venen aquí durant un curs a fer això i això, llavors ja s'oblida, malament rei. És a dir, això hauria de ser, diguem-ne, no?, la petita flama que fa tirar aquest foc per canviar les coses, no? Per aquest projecte ja que va començar en Carlo Petrini ja fa una bona colla d'anys, aquesta filosofia Slow Food, perquè això s'implanti, no? I que s'implanti, diguem-ne, tal com es pugui, perquè moltes vegades pensem que això, tal com deies tu, és elitista, però jo crec que no ho és elitista. És a dir, el fet de menjar bé no es parla de diners. Tu pots menjar un plat, una sopa molt bona i que valgui 20 cèntims, no? Una sopa, mira, jo sempre dic, poso l'exemple del farro, no?, que fem a la Vall de Bianya, a la farina de blat de moro, amb un brou que pot ser de carn, pot ser de peix, pot ser de verdures, o pot ser un brou, diguem-ne, més senzill, allò de final de mes, per dir-ho d'una manera, amb aigua, les quatre rampoines de verdures i un tallet d'os de pernil, i amb allò fas una sopa i no et sortirà més enllà de 30 cèntims, no? I dic aquesta sopa i podria dir molts plats que, com dèiem, no?, que no tenen un cost, i a vegades confonem, no?, el preu alt en menjar bé o menjar malament. I segurament que moltes vegades on es menja, diguem-ne, pitjor, és a vegades on es gasten molts diners, no?
Bé, estem comprovant també que hi ha molts menjadors escolars que estan planificant el que necessiten amb productors de proximitat. Llavors, també és molta facilitat de que si està tancat el que necessiten a nivell doncs, mensual, doncs aquests pagesos poden plantar i fer un treball immens entre el menjador escolar i ells. De fet, estava escoltant l'altre dia una conferència de Menja, Actua i Impacte de la Fundació Esplai que comentava que Venezuela havia fet un pacte amb els menjadors escolars i comentaven que un 30% del que consumia una escola provenia de grangers, i de pagesos del seu voltant. La resta doncs, no havien pogut arribar a pactar, però el 30% sent aquest sí, i que s'havia arribat a un acord de país. I clar, vaig veure aquesta conferència que sí que es veu que el territori comencem a despertar-nos, no? A dir que d'acord, els cuiners de les escoles, quin tipus de cuiner ha d'estar en una escola? És el que dius tu, no? Si és una persona ja acostumada a fer quatre coses, fer un gran plat, no és el mateix una persona que no té coneixements, no? I ara estem parlant també de la proteïna, de reduir la proteïna vegetal, perdó, la proteïna animal en favor de la proteïna vegetal, doncs també s'estan fent molts canvis en aquest sentit. Per tant, doncs, estem parlant de formació, una formació alimentària per les escoles que doni peu a això, a pensar que hi ha moltes empreses que estan competint per un preu molt marcat, perquè els diners que es paguen a l'escola estan molt ajustats. Llavors, hi ha molts menjadors escolars que estan ara mateix en aquests costos que hi ha hagut, no? Han d'estar tota l'estona visualitzant com passa a final de mes, perquè el cost ha estat molt elevat. Llavors, és important pensar que a vegades, no, a l'escola ens l'hem de mimar una miqueta més amb el menú del dia a dia, però que sí, que a vegades pensem en coses molt cares i precisament si pensem mim del nostre costat i a més està planificat, és molt més fàcil després tenir un preus molt més raonables i a més que, clar, també ens arriba a l'escola, no sé el cas de tothom, però a la meva escola, per exemple, vivim del catering, o sigui, vivim d'una empresa que tenim a les 3 de la matinada, estan cuinant, per tant, allò arriba i ens ho rescalfen. I dius, l'empresa fa el millor que pot. Jo he parlat durant aquest procés que està durant aquest projecte que ha començat, doncs m'ho deien, que els sabia greu, però que clar, com que era un catering ens havien de portar a l'escola i que els tempos eren diferents. Llavors, clar, si és una escola que té una cuina pròpia, que té un cuiner, que està al seu voltant i pot pactar amb el seu voltant el que pot arribar-li a l'escola, és molt més fàcil, no?, que tot el que ens està passant ara mateix, que ens venen camions de molt lluny per portar-nos menjar, no?, plastificat, que diem, no?
Clar, i això és el que jo crec que hem de prendre consciència entre tots plegats, no? Totes les famílies que tenen nens i nenes a l'escola, totes les famílies que també els tenen a casa. Tu quines creus que són, diguem-ne, no sé, ara que està tan de moda amb això de les xarxes, no?, de fer els 5 tips que canviaries a casa perquè tota la ta família, diguem-ne, mengem millor. Jo en tinc els meus tips, no? Però tu, quins tips hi posaries? És a dir, tu què creus que hauria de passar a la casa? És a dir, coses que hauríem o que podem fer i que és molt fàcil fer per canviar o per millorar l'alimentació de casa nostra.
Jo penso que és molt important que la família, que a vegades, doncs, generacionalment, doncs, ja que li agrada més la fruita, la verdura, doncs, pensar que això ha deixat de condicionar els nostres fills. Que al pare o la mare no li agradi la verdura no significa que n'hagi de cuinar més ni menys, vull dir que ha de ser algo com molt més normalitzat, perquè a vegades ens passa això, que el fet de que preguntes per què un nen no li agrada el peix, doncs perquè el seu pare o la mare no li agrada el peix, i ja no tampoc en fa. I a vegades potser canvia aquests principis, donar l'oportunitat als nostres fills de que poden ser perfectament diferents a nosaltres, que no els hem de condicionar, que mengin el que els vingui de gust i donar-los i potenciar-los tots els gustos. Una altra cosa també és important en aquestes persones que estan en aquest, jo li dic la comissió d'experts, i és una comissió que els tinc de WhatsApp, que parlaves de xarxes, no? Ells, hi ha una persona entesa dintre d'aquest grup nostre que parla del menú infantil en els restaurants. Doncs això, potser si a casa tu ets una persona que no t'agrada consumir molt peix, doncs bueno, doncs potències que te'n vas a un restaurant i en comptes de demanar un menú infantil, que estem tots en contra d'aquest menú infantil que ens dona carrabossats i macarrons, no?, doncs pensar que potser si hi ha coses que no t'agraden, doncs vés al restaurant i que també obrin els ulls els teus fills en allà, que provin coses, que tastin, no? Després també parlàvem amb el col·lectiu d'Igualada, de Xarcolan, que a vegades diem, no? Estem fent moltes coses, moltes fires, que tastin els adults mentre els nens estan pintant o estan estampant coses, no? Dius, no, no, els primers que haurien d'estar provant a les fires són els nens, que els pares ja tenim una cultura alimentària darrere, però els nens són els que els hi han de fer el seu gust. Per tant, doncs, equiparar això una miqueta, no? O sigui, que quan anem a una fira donem l'oportunitat de visualitzar tot l'ampli, no? La gastronomia que tenim al nostre territori, que és molt gran la nostra gastronomia.
Déu-n'hi-do, has dit tres grans franges molt importants a casa nostra, jo te'n diria tres o quatre de molt petites, que no sé si estaràs d'acord. Una, treure les maoneses de pot, salses de pot i ketchups, no de casa, i no demanar-los al restaurant. L'altra, treure els sucs de fruita i, sobretot, una cosa que a mi m'espanta quan veig a un nen o nena que ho estan fent, que estan prenent amb begudes isotòniques, que no entenc encara perquè ho fan quan això és una beguda que està feta per als esportistes, no? I l'altra, que sobretot, menjar sense el telèfon, que sembla que això no ho aconseguim, i nosaltres a vegades també, no, mea culpa, també ho fem. I un altre molt important és que els nens de casa vinguin a comprar o vagin a comprar amb els grans, i sobretot que es vagi als mercats, que es conegui, com bé dius tu, aquesta gent. Perquè de poc en faran si allà hi van els avis i les àvies que els ensenyen això, quan després se'n van a comprar i van a comprar a qualsevol lloc. Jo crec que són coses molt petites que hem de fer i que podem fer, i que, com dèiem al principi, no? Això no val diners. L'únic que ens val és, a vegades, temps per prendre aquesta consciència.
Mm-hmm. De fet, també comentaven, perquè he estat bastant en contacte amb els rebots del Bages, i em comentaven, no sé si us sona, al restaurant de Mas de la Sala, que ens comentava la Gemma, que alguna vegada, una vegada els va trucar un nen que deia que pels macarrons volia tomàquet Solís, i si no era tomàquet Solís, no en volia. I la Gemma deia, però és que precisament si la nostra família ens encanta tenir un rebost, no?, i tenim tomàquet de conserva boníssim, i diu, hi ha coses a la vida que m'han xocat, no?, diu, però que un nen em demanés un tomàquet d'una marca especial, diu, és que em va tocar l'ànima, m'ha tocat l'ànima, és això, no? Que no sols tenim uns gastrònoms, sinó que també tot aquesta xarxa que tenim al darrere nostre de rebost, de guardar els aliments, de com els guardem, les temporades, les nostres temporades, no? els bolets secs, vull dir que tenim moltíssim també material gastronòmic que els nens tampoc el coneixen, que per tant també s'hauria de posar a l'abast. I sí, anar a comprar amb els nens, quan vaig escoltar els de la Fageda, vaig estar a assistir al primer congrés de màrqueting que van fer a Vilanova i Geltrú, i els Alfagi deia, és que nosaltres hem hagut de fer màrqueting, és que els nens que han anat provant aquests iogurts a les seves escoles, quan han anat a comprar amb els pares, han dit, no, a mi, mama, aquests iogurts no me'ls compris, a mi compra'm aquests. I l'Alfagi deia això, que ells havien invertit zero diners en màrqueting, per tant, perquè és un bon producte, i el bon producte fa que els nanos vagin escollint. Per tant, si els tenim ben educats, no?, amb algo tan senzill com un iogurt, no?, i ara a vegades tenim també molt d'estoc boníssim de iogurts de moltes marques catalanes que estan naixent ara, no? Els de Can Canadell, els de la Torre, moltíssims iogurts que els nanos doncs estan notant que el gust està canviant, i tot és a territori català, no cal que ens n'anem a l'altra punta del món per comprar un iogurt, no?
Doncs, Anna Reventós, mestra i psicòloga, moltíssimes gràcies avui per deixar-nos entrar a l'escola Anselm Clavé de Cornellà de Llobregat per parlar una miqueta de tot, per parlar també de trastorns alimentaris, per parlar de l'alimentació, per parlar de l'educació i sobretot per parlar de que un canvi és possible. A veure si el dia que em truques pròximament em dius, mira, hem canviat el nostre sistema de menjador escolar.
Sí, jo primer de tot també, acabant l'entrevista, vull donar moltes gràcies a les direccions de les dues escoles, del Mediterrani, Escola Mediterrani de Cornellà i de l'Anselm Clavé, i també de l'Escola Pia de Sitges, perquè ens han permès entrar en aquest projecte, perquè aquest projecte també és un canvi de mentalitat per una escola. En claustres doncs es va decidir que sí, que es tirava endavant. Això al juny, quan acabàvem la pandèmia, en moments molt complicats, pensant que no sabria si podríem entrar totes aquestes persones a donar-nos un cop de mà, per tant ens la vam jugar. I a les direccions de les escoles ha estat tothom molt esgotat pel tema del Covid, i tot i així ens han fet un vot de confiança molt gran i estem tirant endavant aquest projecte, i veient que els meus companys, que veuen els cuiners, que estem il·lusionant-nos en aquest projecte, doncs jo crec que sí, que jo crec que si això ho podem tirar endavant a més escoles perquè ens estan demanant, doncs canviarem, per poc que sigui, farem una petita petjada en aquest món alimentari que tant ens necessita.
Doncs vinga, Anna, que hi ha molta feina a fer, eh? Gràcies.
A vosaltres.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar aquesta conversa tan interessant amb l'Anna Reventós sobre els alumnes, l'alimentació, l'educació, una frase del nostre estimat Ferran Adrià, que diu: tots els productes tenen el mateix valor gastronòmic, independentment del seu preu. Espero que hàgiu gaudit i reflexionat amb aquesta fonda d'avui, i si Déu vol ens tornem a veure la setmana que ve. Apassieu!
La vida és molt més gran. Al teu costat no hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Faig una passa que em llença a l'aventura. Caic sense pressa guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama, i esclata dins meu omplint el meu cap de flors.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.